James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. No acostumo a presentar-me, però avui diré que jo sóc el Tomàs Cascante, creador i presentador d'aquest programa. Però vosaltres, sabeu qui sou? Sabeu com us dieu? Quin és el vostre DNI, la vostra cara, el vostre aspecte, la vostra data de naixement, on viviu, el nom dels vostres pares? Coneixeu el vostre historial clínic? I amb un altre ordre de coses, sabeu quines apps, quines apps teniu i quins programes instal·lats al vostre PC o al vostre mòbil? Sí, ho sabeu. Sí, clar, és evident que ho sabeu. Però quanta gent més ho sap? Aquell policia que et va posar una multa, el gestor que cada dia t'atén al banc o al teu metge, tots saben aquestes dates teves i moltes més, i ja no parlem de Google, Facebook o tota la sèrie de plataformes que hi ha pel món que tenen les teves dades. Per exemple, quan et demanen el DNI per entrar, per exemple, en un casino, l'única cosa que realment els hi hauria d'importar és la teva edat, saber si ets major d'edat. Però per què la persona que et demana el DNI té que saber el nom dels teus pares o on vius? Seria molt millor poder ensenyar alguna cosa que simplement, en aquest cas, validar la teva edat. Imagina't un document electrònic que en cada ocasió exhibís o mostrés només les dades necessàries per a aquella operació en concret. Estaria bé, no? Bé, doncs avui parlarem més o menys d'això. No sé si m'he desviat o no, però per això tenim avui el nostre especialista que ens conduirà. Avui parlarem d'identitat digital i més concretament d'identitat digital sobirana. Això del sobirana m'ha fet molta gràcia, però insisteixo que el convidat ara ens ho explica. Doncs per parlar de tot això tenim avui el Santi Casas. Santi, benvingut al programa.
Moltes gràcies per convidar-me.
Ell, el Santi, és el CEO de Validated ID, una empresa que es dedica a algun tema d'identitat. Però com a mi ja sabeu que no m'agrada presentar els convidats, et demanaré que amb un elevator pitch, amb un menys d'un minut, et presentis i ens diguis qui ets i per què estàs avui aquí per parlar-nos d'identitat digital sobirana.
Doncs intentaré fer-ho amb aquest minutet. Com bé has dit, soc el Santi Casas, soc enginyer, tinc una trajectòria en el món de l'IT de més de 30 anys. Des de fa aproximadament quasi 20 em dedico precisament a temes de seguretat en el món, seguretat jurídica en el món digital. I això significa signatures electròniques, significa identitats digitals, significa aquells elements que ens poden donar confiança en les transaccions que ens fan en l'àmbit digital. I des de fa quasi 10 anys ja, 9 farà d'aquí a dia, doncs vam constituir una societat que es dedica exclusivament a això, a serveis de signatura electrònica i a serveis d'identitat digital, doncs perquè els que la vam fundar doncs veníem d'aquest món i veiem que encara no estava resolt i intentem resoldre els problemes que hi ha al respecte.
Bé, doncs potser la primera pregunta, i que seria de fet una mica la definició, ens agradaria saber què enteneu els experts per identitat digital.
Això ha anat canviant molt en el llarg del temps. En el fons, la gent vincula molt la identitat digital, en el fons, en el concepte d'un usuari i un password que jo faig servir per connectar-me a algun lloc. No? És a dir, quan jo tinc una banca electrònica, doncs normalment la banca em dona un usuari i un password que em permet connectar-me a la banca electrònica i aquest considero que és la meva identitat digital quan estic allà. Això s'ha ampliat molt més, es va ampliar molt més arrel del naixement de les xarxes socials, perquè, de fet, la teva identitat digital no només és ja aquell usuari i el password que et permet connectar-te a la teva xarxa social, Facebook, Twitter o Instagram, sinó que al final, com que jo ja em relaciono amb altres, tota la feina, totes les dades, totes les imatges que jo poso allà van conformant la meva identitat digital i com es relaciona amb tercers. Llavors, de fet, alguns fa uns anys dèiem això, que la identitat digital ha passat de ser algo molt serio a algo poc serio, però molt usat, no? Que són les identitats que utilitzem en general, doncs, en Google, en Facebook, en Instagram i en general.
Sí, però acabes de dir identitats digitals. Clar, la identitat nostra, aquí almenys a Espanya, és un DNI. A altres països pot ser el carnet de conduir o la seguretat social o el passaport. Però és un document que, a més, emet una autoritat. Aquestes identitats digitals, clar, hi ha moltes. Si la definim com un login i un password, imagina les que tinc jo o les que tenim tots, no? Hi ha algun
projecte... Aquest és el problema de fons. De fet, la teva identitat no la defineix el teu DNI. És això, això seria la teva identitat oficial. És a dir, diguem, oficialment, en països com Espanya i en general a la majoria de països d'Europa, doncs quan tu neixes et fiquen un registre que és el registre civil i arrel d'aquestes dades del registre civil en algun moment poden emetre una identitat sobre tu com a ciutadà. Això no passa a tot el món. És a dir, al Regne Unit no passa, als Estats Units no passa. De fet, és que no volen que passi, no és que no passi, és que no volen que passi. No volen que l'Estat tingui control sobre les persones. Llavors, això per un cantó. La teva identitat és algo intrínsec de tu. És a dir, tu tens identitat pel fet d'existir. És a dir, ningú t'ha de donar identitat. Tu, quan neixes, tens una identitat perquè ets. Una altra cosa és que després hi ha tercers que emeten credencials sobre tu, com pot ser un DNI, com pot ser un passaport, com poden ser altres dades, que et permeten demostrar davant tercers quina és la teva identitat oficial. Això per un cantó. I després per l'altre, la resta d'aquestes identitats que estem parlant, doncs les identitats de les xarxes socials, etc., també són identitats. És a dir, segurament a mi em coneix molta més gent per la meva relació a través de les xarxes socials, doncs sigui Twitter o sigui LinkedIn, on el qual jo em relaciono amb molta gent, i de fet, especialment en xarxes com LinkedIn, ningú posa en dubte que darrere del meu compte de LinkedIn estic jo. I per què ningú posa en dubte? Perquè en el fons allà hi ha una xarxa on hi ha molta altra gent que està connectada amb mi i que demostra que em coneix. O sigui, la identitat i la confiança en les identitats és algo que està canviant, i que en el món digital està canviant molt. El que està produint-se, a més, és que no hi ha diferència entre la identitat personal i la identitat digital, perquè cada cop els dos són dues parts del mateix camí, no? El que sí que és cert és que no ho tenim ben resolt, que tenim 25 identitats digitals diferents. Però, de fet, hi ha un estudi que diu que cadascú de nosaltres gestionem més de 100 comptes diferents a diferents serveis cada un de nosaltres. I això fa que tinguem, diguem, 100 perfils diferents de la nostra identitat amb 100 usuaris i 100 passwords que hem de gestionar i que en general és molt ingestionable. I tenim un model que és molt, molt ingestionable.
Bé, més de 100 identitats, imagina't. Una pregunta que et volia fer després, però que, mira, em ve bé ara. Clar, la diferència entre la identitat d'un passaport o d'un DNI és que, salvo que estigui falsificat, quan te l'ensenyen saps que hi ha una autoritat al darrere que garanteix que aquelles dades són reals. Clar, la meva identitat a LinkedIn, bueno, me la puc inventar completament, o em puc dir demà Maria Antònia, no? Hi ha algun projecte o alguna forma de tenir una identitat digital que sigui, en certa forma, certificada, que jo sàpiga que realment aquella persona és qui diu que és i que les seves característiques o dades són totes reals?
De fet, això que comentes, els que ens dediquem al món de la identitat digital, sempre, quan fem presentacions, sempre traiem un slide, que és un acudit de l'any 93, és a dir, els inicis d'internet, que es va publicar al New Yorker, on es veuen dos gossos davant d'un ordinador i on un gos li diu a l'altre, tu tranquil, que a internet ningú sap que ets un gos.
Sí.
Aquest és, diguem, d'on venim, això és l'any 93, de fet, han passat força anys i encara no hem acabat de resoldre. Des del punt de vista governamental s'han fet intents i intents que han funcionat de forma molt parcial. I de fet, des de l'any 99, que també fa uns quants anys, a Espanya s'emeten certificats digitals. Des de l'any 2003 tenim una llei d'identitat i de signatura electrònica i de fet tenim un reglament europeu que es diu EIDAS, que també regula tot això, on amb els certificats digitals s'emeten credencials que asseguren que una persona és qui és. i amb el qual es fan molts tràmits, especialment en l'administració pública. És a dir, la relació dels ciutadans i de les empreses amb les administracions públiques en general es fan amb aquests certificats digitals. Tots els anys que han passat després d'això han demostrat que és un mecanisme que, tot i ser molt segur, no han aconseguit desplegar-lo de forma generalitzada en els ciutadans. Els ciutadans només ho utilitzen quan és inevitable utilitzar-ho i quan és inevitable utilitzar-ho sol ser una tecnologia que és farragosa i que fa que tot sigui molt difícil. I això és un problema que tenim des del principi dels internets i que hem resolt malament al llarg del temps. Aleshores, ara ens trobem amb els dos extrems, amb identitats molt segures, que són les basades en certificat digital, i identitats gens segures basades en xarxes socials. La principal diferència és que les més segures les utilitzes cap o una vegada en l'any, però igual quan has de presentar la renta o quan has de fer algun tràmit amb algú, pràcticament no les utilitzes, i en canvi les altres les utilitzes centenars de vegades cada dia, cada cop que fas alguna relació a través de les xarxes socials o a través del correu electrònic o a través del que sigui.
Bé, llavors, quin és el projecte del que en teoria estem parlant avui? Tu has vingut aquí a explicar-nos una cosa concreta que jo he presentat com identitat digital sobirana. Entrem en el tema.
Correcte. Doncs, com ho explicava, això és un tema no resolt històricament. No? Llavors, hi ha hagut bastantes iniciatives al llarg del temps per intentar tenir un model universal d'identitat digital que a l'hora que sigui fàcil pels usuaris doni una certa seguretat en els procediments. Hi ha hagut distintes iniciatives. De fet, jo vaig participar fa 15 anys en una de les que va tenir més èxit, entre cometes, perquè l'èxit és molt relatiu, que es deia OpenID. De fet, els models d'OpenID encara els anem arrossegant fins ara. Però des de fa aproximadament 3-4 anys, especialment arrel del desplegament de les tecnologies blockchain, de les tecnologies vinculades als models de Bitcoin, el que fan és descentralitzar la seguretat en un model de xarxa totalment descentralitzada, la gent que veníem del món de l'identitat digital vam veure que aquí hi havia una oportunitat per construir un model d'identitat digital que tornés al control de les dades, que tingués el control de les dades en mans de l'usuari i que alhora pogués ser universal. És a dir, que la identitat ja no és algo que el prestador de serveis em dona a mi, sigui el banc o sigui Facebook, sinó que és algo que jo tinc pel fet de que jo ho tinc, i a partir d'aquí, tercers, sobre la meva identitat, em certifiquen determinada informació. Pues, el govern em pot fer un pseudo DNI electrònic, al fons no deixa de ser una credencial que jo posaré en la meva cartera digital, i la universitat m'emetrà un certificat del meu títol que jo també posaré en la meva cartera digital. I llavors, això fa que en un model que no controla ningú, i per això es diu sobirana o autosobirana, el control de les dades relacionades amb mi està sota el meu control.
Sí, però aquí el bo seria, que no sé, a veure, el bo seria que aquest sistema d'identitat digital sobirana fos un únic i universal. O sigui, no comencem amb el Betamax i l'VHS. Hem de tenir un sol sistema, perquè si no... O sigui, la famosa paraula interoperabilitat, que no sé si s'aplica aquí o no, però ja m'entens, el bo és que amb aquesta identitat digital jo pugui certificar qui sóc o que puc ingressar a un hospital a Austràlia, Estats Units, a Catalunya i al País Basc. Perquè
aquesta
si comencem a fer capelletes i els europeus treuen un, els xinesos un altre, els americans, o més greu encara, Catalunya treu un, com l'any passat es parlava del tema, i Espanya treu un altre, i Itàlia un altre, malament. Què hi ha de tot això? Hi ha algun moviment internacional?
Aquest és l'element clau i, de fet, la nostra posició sempre ha sigut que aquest model d'identitat digital o és universal o no funcionarà.
Clar.
La bona notícia és que s'estan fent i han fet molt bones passes perquè això sigui universal. De fet, des de fa també 2 anys, els organismes estandarditzadors a nivell internacional de temes d'internet, com el W3C o altres vinculats al món de la identitat digital, han creat ja els grups de treball per estandarditzar això. I això significa que companyies tan dispars com Microsoft o IBM, tan grans com elles, o startups com nosaltres, hem treballat conjuntament per definir un model comú. Això vol dir que hi haurà una única tecnologia? No, hi haurà pluralitat de tecnologies. Però el model serà comú i interoperable. Per tant, com tu bé dius, la meva cartera d'identitat que jo portaré al meu mòbil, que no deixa de ser una app en el mòbil on jo gestiono la meva identitat, es podrà connectar a qualsevol, s'haurà de poder connectar a qualsevol servei que compleixi amb els estàndards de la identitat digital sobirana. Una miqueta com el mail. La idea és, en el mail tenim diferents actors, diferents tecnologies, jo puc tenir una compte de Gmail, tu pots tenir una compte de Yahoo o tu pots tenir un servidor de correu a casa teva. És igual. Un correu a tu t'arriba. I per què t'arriba? Perquè tenim un model de descobriment en internet que és com li faig arribar jo aquest correu a aquest senyor i després tenim uns protocols comuns de transmissió que li fan arribar aquest correu a aquest senyor. Aquest model és el model que s'està copiant en el model de l'identitat digital sobirana. És a dir, tindrem diferents iniciatives perquè al final hi ha diferents blockchains, hi ha diferents necessitats de negocis, si no és el mateix del sector de la salut que el sector laboral. Hi haurà diferents dades que gestionaran de forma diferent, però el model ha de ser comú i ens ha de permetre a tots treballar amb la identitat sobirana, que és la que tinc jo controlada en el meu mòbil, que em permet treballar en qualsevol altra aplicació.
Val. I quines, més o menys abans jo he encertat el tema, però quines avantatges tindrà això? Ja tenim una identitat digital universal, la qual té infinitat de dades meves, de tot, de salut, de tal, i ja hem dit que serien, que a més cada vegada donaré el que interessa, no? Però això a la pràctica, i en teoria, i no sé d'aquí quan, com canviarà la nostra vida quotidiana o la nostra vida empresarial?
Nosaltres, que de fet treballem molt en l'àmbit de la salut, pels temes de signatura electrònica, nosaltres creiem, sincerament, que un bon exemple, i segurament la killer application de la identitat digital, serà precisament el món de la salut. És a dir, avui en dia el món de la salut, la nostra història clínica no existeix enlloc. La nostra història clínica està dispersa pels diferents actors del món de la salut en el qual hem actuat.
Sí.
De fet, tristament, a Catalunya sí. Tenim una història clínica compartida del sector públic de la salut de la salut catalana, però si jo me'n vaig fora de Catalunya, ja el metge on vaig a parar fora de Catalunya ja no pot veure la meva història clínica. No només això, si me'n vaig a la privada dins de Catalunya, el metge de la privada tampoc pot veure aquesta història clínica compartida. El fet de que la història clínica, en lloc d'estar resident només en els actors de la salut que han fet alguna cosa sobre mi, el fet de que la pugui tenir jo sempre a casa meva, és com si jo tingués la meva carpeta amb totes les coses de la meva història clínica, el dia que me'n vaig a un metge, sigui on sigui, jo en aquell moment li puc dir al metge, escolta'm, que vinc perquè tinc un problema del que sigui, d'acord, i mira, aquí tens tota la meva història clínica perquè està sota el meu control. I això pot passar aquí, a Austràlia, al sector privat i al sector públic. Aquest és un exemple on només amb aquest exemple ja el nivell d'aportació de valor és brutal, no? perquè avui en dia passa tot el contrari. És a dir, al final tenim una història clínica compartimentada i que especialment pels reglaments de protecció de dades, que són molt, molt necessaris, en molts casos és impossible que els centres entre ells es comparteixin les dades. Llavors, el fet que les dades, com que sempre estan sota el meu control i, per tant, sota el meu consentiment es reparteixen les dades a qui cal, és un model on té molt sentit. Però això és un exemple.
Per explicar-ho clar, a veure, jo et pregunto, o sigui, jo aniré al metge a un altre puesto, a Toulouse, o aniré al metge a Santiago de Compostela, i ho explico d'una forma, i li ensenyaré o li donaré un login i un password perquè entri a consultar les meves dades en aquell moment. Després li retiraré la credencial, per dir-ho així.
De fet, funcionalment, normalment serà que el metge, és a dir, que jo trauré la meva app, no?
Sí.
I el metge em demanarà, escolta, passa'm aquestes dades. I jo de la meva app diré, doncs mira, passo aquesta, aquesta i aquesta.
Vale. I dades que, com hem dit abans, estaran validades. Aquella radiografia, el metge sabrà que l'ha fet un radiòleg, que no m'ha inventat jo amb un amic que fem Photoshop ràdio, no?
O pot saber les dues coses. Jo li puc dir, mira, el sector de la salut cada cop passa més. És a dir, tindrem dades que estaran emeses directament per actors del món de la salut i altre tipus de dades que cada cop passa més al món de la salut que ens donen els dispositius que tenim a sobre. És a dir, jo cada dia porto a sobre un rellotge que cada dia em controla com va el meu ritme cardíac i, de fet, l'última versió d'aquests rellotges fins i tot et poden donar els seus nivells de pressió. No? Doncs aquesta informació, que tot i que no és d'un centre mèdic, pot ser rellevant des del punt de vista mèdic, també la podré capturar i també la podré compartir.
Suposo que, evidentment, hi ha els seus detractors de cara a la seguretat, perquè, clar, quan tinguem això, tindrem confiança en el sistema i fotrem allà tot. Però, clar, ja sabem el que passa amb els hackers i amb aquests temes. Clar, com està el tema aquest?
És que, precisament, això és una forma d'evitar-ho. És a dir, el que tenim ara, precisament, és bases de centralitzades on estan totes les dades allà. I, per tant, quan un hacker ataca, de cop aconsegueix dades de milers de persones. En aquest cas, és impossible fer un atac a milers de persones. Et poden atacar, en tot cas, al teu wallet, a la teva informació. Podrien atacar individualment algú, però no de forma centralitzada a un grup. De fet, això és molt rellevant, perquè aquest model el que fa és canviar la responsabilitat sobre qui controla les dades. Llavors, de fet, alguns pensem que Europa, que és especialment curós amb el tema de protecció de dades, aquest és l'únic model que permet realment complir amb la normativa de protecció de dades que tenim a Europa, que és una normativa molt, molt forta i és la que està, mica en mica, seguint la resta de països. No? I, de fet, a Europa, i nosaltres hi estem participant, des de la Comissió s'està fent un projecte d'identitat digital sobirana, en el qual ja han fet dos pilots, i en el qual és la base del que serà el nou model d'identitat europeu, que la presidenta Von Leyen l'altre dia va explicar en el seu discurs de l'Estat de la Unió. És a dir, va dir, el 2021 tindrem definit quin serà el model d'identitat digital pels europeus, que especialment ha de garantir que els usuaris puguin controlar les seves dades.
Una pregunta off the record, que no té res a veure, però que la trobo curiosa. Estem parlant de que Europa està parlant d'una única identitat digital, però tots tenim un passaport diferent. Tens idea per què no hi ha un passaport de paper, de cartró europeu?
Pues perquè, i això ens està passant aquí també, perquè Europa és una associació d'estats i els estats no volen renunciar a les seves prerrogatives. Aquest és un bon exemple. És a dir, el model, el que vol fer la Comissió precisament amb això és que la identitat europea, el model sigui comú. Perquè com que la identitat és de l'usuari, l'únic que faran les entitats després és generar credencials sobre aquest usuari. I segurament el que decideixi si tu ets, tens nacionalitat espanyola o no, això t'ho matarà el govern espanyol. Però qui t'emeti la teva credencial respecte a si ets enginyer o no, ho farà la universitat que sigui, que serà del país que sigui.
Ok. No, això realment està molt bé. Està molt bé perquè imagina't, ara un currículum pot ser inventat. A partir d'aquí, quan tu diguis que ets enginyer, hi haurà un certificat de la universitat i quan diguis que has guanyat un premi, també hi haurà un certificat de qui te'l va atorgar.
O quan diguis que has treballat a algun lloc, hi haurà un certificat d'aquella empresa que diga que has treballat efectivament allà.
Bé, ens queden 2 minuts de programa. Per quan creus que això pot realment començar a ser una realitat funcionant?
Això... És a dir, la bona notícia és que en els 2 últims anys ha avançat molt ràpid amb tota la part d'estandardització, que era molt important, sense tenir estàndards comuns era molt complicat que això funcionés. Ha avançat molt en 2 anys. La Comissió Europea s'hi ha posat molt fort i això significa que està bé, però necessitem, com en tot amb internet, perquè s'acabin imposant, necessitem killer applications. És a dir, casos d'ús concrets que això acabin tirant d'ells. Sens dubte, el sector públic en aquests moments, que té un model que li funciona, diguem, justet, és un dels que s'ho està mirant amb més carinyo aquest model perquè això li solventa molts problemes. I l'altre és el sector de la salut. Tirarà endavant conforme la gent de la salut això ho posi en marxa. Però cada cop més la gent de la salut i la gent de la salut digital, que cada cop més la salut és més digital, veuen que aquest és un mecanisme que permetrà donar un millor servei als pacients i la pandèmia ens està enxutxant amb tot això.
Bé, Santi, interessantíssim, però com sempre aquest programa se'ns fa curt, hem arribat al final del temps, potser d'aquí uns mesos, i dic uns mesos perquè això hagi evolucionat, et tornarem a convidar perquè ens expliquis com està la situació. Res, gràcies per estar aquí. Repeteixo el teu nom, Santi Casas. Ja sabeu que si voleu més informació podeu escriure un correu electrònic a hola@barcelona.com i us posarem en contacte amb el Santi o amb el que calgui. Res més, gràcies Santi per haver estat aquí. Gràcies a tots vosaltres, els que esteu a l'altra banda de l'antena. I res més, fins la propera setmana que tornarem amb el Món és Digital per veure coses de la identitat digital o de qualsevol cosa que tingui a veure amb aquesta transformació digital amb la qual estem tots immersos.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.